Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia, us parla Aran Soler. Actualitzem la informació. Una delegació d'eurodiputats del grup del Partit Popular Europeu, encapçalada per Esteban González Pons, han estat expulsats de Veneçuela en arribar a l'aeroport Simón Bolívar, a Caracas. Així ho ha denunciat l'eurodiputat espanyol en un tuit aquesta matinada. González Pons, portaveu del Partit Popular Europeu, ha denunciat: els han retirat els passaports i no han obtingut cap explicació ni cap document oficial que justifiqui la seva expulsió. La delegació s'havia de reunir amb el president encarregat de la República, Juan Guaidó. Aquesta seria la primera delegació internacional que es trobés amb el president interí. La delegació tenia una invitació oficial de l'Assemblea Nacional Veneçolana, un òrgan constitucional i reconegut internacionalment a petició del propi Juan Guaidó. D'altra banda, Pedro Sánchez fia la seva victòria al fet que la campanya trenqui el bloqueig de les enquestes. El president del govern espanyol fia la seva sort a la campanya electoral. Les enquestes publicades aquest cap de setmana certifiquen com a resultat més probable que la majoria d'analistes ja va preveure. Un empat entre la suma de les esquerres i de les dretes que portaria al bloqueig i a la repetició dels comicis a la tardor. El president del govern creu que té temps de revertir aquestes estimacions i desplega una contesa eficaç que serveixi de letargia abstencionista de l'electorat. I també demà dimarts es reprèn el judici del procés i declararan Jordi Turull i Raül Romeva. L'exconseller de la presidència, Turull, té la intenció de contestar les preguntes del fiscal, com ja va fer Joaquim Forn dijous passat. La fiscalia demana per a ell, per Turull, 16 anys de presó per delictes de rebel·lió i malversació. És el mateix cas de l'exconseller d'Exterior, Raül Romeva, que ha passat els mateixos mesos a la presó i també s'ha enfrontat a una condemna de 16 anys. Però, a diferència de Turull, Romeva té la intenció de seguir la línia d'Oriol Junqueras i només contestarà a la del seu advocat. I també, d'altra banda, per avui, en plana d'agenda, recés de l'apostolat de l'oració a les 5 de la tarda a l'Església del Sagrat Cor de Ginora, confessions, rosari i santa missa. I també per avui, exercicis espirituals per a preveres, diaques de la diòcesi d'Urgell. Des d'avui fins al 22 de febrer a Balaguer, aquesta tarda, a càrrec de mossèn Salvador Santana, rector del Seminari de Canàries. Això és tot. Fins ara.
Els dimarts cada 15 dies, a les 9 del matí, parlem de salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tota l'experiència del Doctor Pros al teu servei, els dimarts cada 15 dies a les 9 del matí, a Naturalment. Repetició els dissabtes a les 6 de la tarda.
Solidaritat, esport i cultura es troben a la Magic Line Sant Joan de Déu.
La mobilització ciutadana per les persones en situació vulnerable. Inscriviu ja el vostre equip a magiclinesjd.org. Poseu-vos un repte solidari i impliqueu el vostre entorn per aconseguir-lo.
Us esperem a la caminada més festiva.
Yo no quiero que mis hijos se peleen por culpa de mi herencia. Lo dejaré todo resuelto en mi testamento. Y tú también puedes arreglarlo.
És un consell de Maria Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Ràdio Estel.
Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
9:04, toca l'hora, ja ho saben, és dilluns, de la consultoria legal amb Digestum Legal, i és per això que ens acompanya l'advocat i soci de Digestum Legal, en Jorge Fallos. Molt bon dia.
Bon dia.
I avui també en Ramon Riudor, també advocat de Digestum Legal. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
L'altre dia, continuem i seguim amb el fil, amb els aspectes pendents en el programa passat, en el programa de divendres, intentant posar una mica de llum en certs aspectes rellevants del judici al Tribunal Suprem, un judici que marcarà, si més no, els darrers mesos que ara venen. En el programa d'avui continuarem analitzant el contingut de les dues primeres sessions, la del dimarts i la del dimecres, en les que es van plantejar les anomenades qüestions prèvies del judici. Recordem que en la sessió de dimarts els advocats de les respectives defenses van exposar i al·legar oralment, entre altres aspectes, la vulneració de drets fonamentals i van tornar a demanar la pràctica de proves pel judici que el jutjat no havia admès. Al mateix temps, el dijous, van arrencar les declaracions de dos dels acusats, Oriol Junqueras i Joaquim Forn, I el primer només va contestar les preguntes del seu advocat, mentre que el segon va respondre totes les preguntes, excepte les de l'acusació popular de Vox. Ramon, ens havíem quedat el passat divendres en quins beneficis o quins perjudicis, vaja, pot tenir que es faci el judici en un tribunal o en un altre, perquè déu-n'hi-do quin nombre de tribunals que hi participen.
Correcte. En aquest cas, el judici, en el Tribunal Suprem, comporta una petita cosa molt rellevant, que és que els acusats, en aquest cas, no tindran el dret a la segona instància penal. Això què vol dir? Molt important. La sentència que dicti el Tribunal Suprem anirà a missa. Serà ferma, automàticament. Això vol dir que contra aquesta sentència no es podrà interposar cap recurs ordinari que conegui un tribunal superior. Per tant, en certa manera, això comporta una restricció d'un dret de revisió i comporta, per tant, tenir menys oportunitats. Fixem-nos que és una paradoxa, perquè representa que el fet que el judici es faci en el Tribunal Suprem, són aforats, per tant, es fa per una qüestió garantista, comporta, en el fons, que en aquest cas concret del dret a la doble instància tinguin menys drets, mai m'hi heu dit, perquè, clar, aquesta sentència no es podrà ser revisada per un tribunal ordinari. Sí que és veritat que contra la sentència que dicta el Suprem es podrà acudir al Tribunal Constitucional. És el que es coneix com el recurs d'empara. Però el recurs d'empara no és pas un recurs ordinari. El Tribunal Constitucional l'única cosa que farà en aquest cas és valorar si s'ha vulnerat algun dret fonamental. És un debat, per entendre'ns, molt més restringit i limitat. D'alguna manera també, per posar un exemple, quan el Tribunal Constitucional hagi resolt una sentència, en aquest cas, doncs, eventualment, confirmatòria, en el sentit, eventualment, sempre parlo, que no s'hagi vulnerat cap dret fonamental, és on entra en joc el Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg. Aquest tribunal, en el fons, farà una anàlisi molt similar al que farà el Tribunal Constitucional. És a dir, haurà d'examinar si en aquest judici s'ha vulnerat algun dels drets continguts en el Conveni Europeu de Drets Humans, firmat a Roma, el 1950. Per tant, no ve a ser una cosa molt diferent que una revisió, en el fons, constitucional, o en aquest cas, doncs, una revisió d'aquesta carta del Consell d'Europa.
Per tant, deixa'm preguntar-te, perquè es diu molt allò de... ho diuen molt els advocats que defensen els independentistes, allò de si anem a Europa ens donaran la raó. El Tribunal Europeu de Drets Humans no pot canviar sentència.
Pot revocar-la, és a dir, en primer lloc, Joan...
Pot donar la nul·litat del judici, però no canvia sentència.
Exacte. En tot cas, si acorda que s'ha vulnerat un dret, això comportarà, doncs, que s'anuli, que revoqui, en el fons, doncs, la sentència. Però també vull subratllar una cosa, que no necessàriament el Tribunal Europeu de Drets Humans ha d'anul·lar o revocar o ha de donar la raó als encausats. Vull dir, tampoc en dret mai es pot donar res per fet, res per segur. Seria un error, diguem-ne, que donéssim per cert una eventual sentència favorable a Estrasburg, en el cas que hi hagi una condemna, evidentment, al Tribunal Suprem, perquè això no és així. Vull dir, el Tribunal d'Estrasburg també haurà de fer una revisió estricta d'aquest conveni de drets humans i veure si s'ha vulnerat, doncs, algun dret, el dret de defensa, el dret a la presumpció d'innocència, etc. En tot cas, recordem que quan la sentència del Tribunal Suprem s'hagi dictat, serà ferma, això vol dir, doncs, que acabarà la presó preventiva. Per tant, serà una pena en sentit estricte de presó. Es canviarà la presó provisional o preventiva per una pena ja de presó executable.
Per tant, Europa, i per deixar-ho clar, no ens queixem tant de la sentència que pugui sortir-ne, sinó que et pots queixar dels drets vulnerats durant el judici.
Durant el judici o durant la sentència. És a dir, per exemple, la sentència, posant un supòsit hipotètic, pot haver dictat una condemna, però que el Tribunal Europeu de Drets Humans entengui, doncs, que la prova de càrrec no és suficient per destruir la presumpció d'innocència, per exemple, o que s'hagi vulnerat molts dels drets. Ara, de fet, també això ve a col·lació amb les al·legacions que van treure les defenses, en el que, precisament, en el tràmit de qüestions prèvies, van al·legar una sèrie de vulneracions de drets. Per exemple, també el dret a un jutge imparcial.
Entrem-hi, doncs, en aquestes qüestions en les que es van queixar les defenses, les qüestions prèvies. Abans, però, deixa'm recordar el telèfon del directe per si algú té qüestions a fer-te sobre aquest tema o altres. és el 93-409-2771 o 93-409-2772. Si ens esteu escoltant, sapigueu que podrem resoldre, de fet, els advocats que ens acompanyen, podran resoldre les vostres consultes sobre drets, sobre qualsevol qüestió. Ara sí, entrem sobre aquestes qüestions en les que les defenses es queixaven en les qüestions prèvies. Quines eren?
Correcte, Joan. Doncs mira, el dret a un jutge imparcial és molt curiós. En aquest cas és un dret contingut a l'article 24.2 de la Constitució. Et posaré un exemple. Ara que el judici ha estat televisat, imaginem-nos, doncs, per exemple, doncs demà encenem la televisió i veiem les cares dels magistrats del Tribunal Suprem. Imaginem-nos, doncs, que entre aquests magistrats ens trobéssim la figura coneguda del senyor Pablo Llarena, que el Pablo Llarena formés part del tribunal que enjudiciarà i dictarà sentència. Què en pensaríem d'això? La gent li semblaria bé? És correcte? No és correcte? Hi ha alguna cosa que fallaria? Òbviament, el senyor Pablo Llarena, que és l'instructor, és impossible que ens el trobéssim com a component d'aquest tribunal. Això no pot ser perquè el senyor Pablo Llarena va dirigir la fase d'instrucció o d'investigació, per tant, si formés part del tribunal, estaria absolutament contaminat. Però què passa? Que hi ha escenaris una mica més d'ombra, de grisos. En aquest cas, unes defenses es van queixar que 4 dels 7 magistrats que van admetre a tràmit aquesta querella inicial, que va desembocar en la competència del Suprem, estan també asseguts en el tribunal que enjudiciarà els fets i que dicta sentència. Per tant, la pregunta o el límit és: el fet d'haver admès a tràmit la querella inicial que va obrir el procediment, es pot considerar que això comporta que estan tocats, que estan contaminats, que no seran prou neutres? Clar, és una pregunta interessant, i en principi aquí es va entendre que no. És a dir, normalment s'entén que si és un tràmit molt més senzill o simplement de verificació bàsica, doncs en aquest cas no estarien contaminats. En tot cas, les defenses, òbviament, i amb bon criteri, doncs també van reproduir aquesta qüestió i també veurem què dirà Europa. Em refereixo a què dirà Europa perquè el Tribunal Suprem ja va dir doncs, que no donava lloc a la recusació, per tant, doncs ja admetia doncs, que era correcte que aquests 4 magistrats formessin part del tribunal.
Ara et faig la pregunta del novell, del neòfit, amb tot això. Per què el jutge que fa la investigació no pot jutjar aquell cas?
Abans es podia fer. Abans, molt temps enrere, sí que això es permetia, però afortunadament es va canviar per una qüestió garantista, perquè si un jutge que fa una investigació, que per tant se li veuen proves davant seu, es pot considerar, o de fet doncs és lògic pensar, doncs que està tocat, que està, diguem-ne, influenciat pel que ha vist en aquesta fase d'investigació i que, per tant, no pot ser de cap manera neutre de cara al judici oral. Per tant, doncs, el que es fa en aquests casos és separar, tallar de soca arrel. Un jutge que instrueix no pot ser un jutge que participi o intervingui en el judici oral i dicti sentència.
Ara entrem sobre altres qüestions. Abans, però, Lídia de Barcelona, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Quina és la teva qüestió pels advocats?
Bueno, estava aquí escoltant-vos i dèieu que els advocats de les defenses havien al·legat aquesta imparcialitat dels jutges del judici, però no es van qüestionar també la imparcialitat de l'instructor Llarena. O sigui, sí que no el deixen participar-hi, però en la fase instructora no s'hi van qüestionar si era imparcial, també.
Sí, bon dia, Lídia. Doncs mira, bon en menor mesura, menys. Sí que és veritat que van exposar-ho per prendre nota de cara, sobretot, doncs, a Estrasburg, però el que es van centrar, sobretot, és en discutir, o reiterar, millor dit, el fet de que aquests 4 de 6 magistrats no poguessin formar part del tribunal. Ara bé, tampoc és que deixessin bé, en les seves al·legacions tècniques jurídiques, el jutge Llarena. Ells, amb bon criteri, amb l'exercici del dret de defensa que els correspon, doncs sí que van qüestionar la parcialitat del jutge Llarena. I, per exemple, simplement un detall curiós és que una de les defenses, crec recordar que era la del Jordi Sánchez, va censurar que el jutge Llarena s'havia referit en una resolució que sembla recordar que havia denegat una llibertat, que havia utilitzat el jutge Llarena una expressió dient que un llibre blanc de l'independentisme formava part d'una estratègia que sofrimos. És a dir, que aquí va parlar en plural. Què passa aquí? Que un jutge no pot ser també víctima dels fets. Llavors, aquesta expressió, com a mínim, va ser desafortunada i que, per tant, doncs, la defensa de Jordi Sánchez ho va aprofitar per al·legar doncs, que havia estat parcial.
Lídia, moltes gràcies.
A vosaltres, adéu.
I moltes gràcies als oients que ens truquen, perquè gràcies a les seves preguntes a mi m'aclariu moltes coses també, que Déu-n'hi-do els mesos que vindran d'aquest judici, que l'aclarir, que els periodistes no som experts en res i ens feu un favor molt gran venir aquí explicant-nos el que està passant i el que pot arribar a passar. Encara una altra trucada que ens ha trucat al 93-409-2771 o 93-409-2772. Miquel de Barcelona, molt bon dia.
Bon dia.
Quina és la seva qüestió?
Mira, la meva qüestió és, m'agradaria saber per què els acusats no han declarat els últims. És a dir, no han esperat a que tots els testimonis declarin i llavors han declarat els primers. Mm-hmm.
Bona aquesta,
Sí. Bon dia, Miquel.
Bon dia.
A veure, ho podrien haver demanat. És a dir, com a regla general, s'ha seguit el que es fa habitualment en el 99% dels judicis, que és que, seguint a l'ordre de l'escrit d'acusació del Ministeri Fiscal, primer declaren els acusats. Què passa? Que sí que és veritat que poden triar les defenses, però ho han de demanar, i en aquest cas no ho han demanat, poden triar de demanar declarar els últims. Efectivament, una vegada s'hagi practicat la resta de proves, una vegada doncs, hagin declarat testimonis, pèrits, s'hagin presentat els documents. Doncs aquí, no, els advocats doncs, van decidir no alterar l'ordre ordinari i començar a declarar ells primers.
Però i sabeu per què? Perquè, clar, si no declaren últim, doncs, tenen moltes més facilitats per poder-se defensar.
No sentia la pregunta.
Si pots repetir la pregunta, Miquel, que et sentia molt fluix.
Dic que si sabia ell per què no havien fet això, perquè llavors al declarar l'últim ha de defensar-se, perquè escolten tots els testimonis i d'aquesta manera doncs, poden... Ara ja no podrem parlar més en 3 mesos.
Bueno, igualment s'han defensat. És a dir, és igual començar a defensar-se a l'inici que al final. És que és discutible que sigui millor declarar l'últim o el primer. També si declares una vegada s'ha practicat la resta de prova, pot ser contraproduent. És a dir, potser et pot anar pitjor. Ja dic que el més habitual és primer declarar els acusats. I, clar, s'han pogut defensar ara. Ara els hem sentit, els hem escoltat, hem sabut quina era la seva versió, però, clar, aquest acte de declaració només es fa en un moment. Si es fa a l'inici, no es fa al final, i al revés.
Jo entenc que el Miquel el que et preguntava és si després d'escoltar tots els testimonis, sí, allò dona més informació a l'acusat per parlar millor al final del judici, o no té per què?
A vegades sí. A vegades sí que pot donar una mica més d'informació perquè pot tenir l'oportunitat de rebatre. Però què passa? Que també això ho pot fer l'advocat. Llavors, molt sovint, l'ordre és, primer, declaren els acusats, com han fet en aquest procés, i llavors l'advocat ja és qui en la part final del judici, en el que es diu els informes, doncs ja rebat tècnicament el que han dit els testimonis de càrrec o el que han dit els fiscals. Llavors és una mica repartir-se en aquest joc en equip les funcions de cadascú.
Miquel, moltes gràcies.
Gràcies.
Fins la propera. Adeu. I encara Déu-n'hi-do, perquè aquest tema dona part moltíssim. Oriol de Rubí, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Endavant amb la teva pregunta.
Bon dia.
Sí, a veure, no em va quedar prou clar, finalment, perquè es denega a testificar d'en Carles Puigdemont. I després, si em permeteu, una altra pregunta. Tinc una curiositat de saber per què actuen o intervenen dos fiscals, quan la fiscalia és una.
Bon dia. Mira, en relació a Carles Puigdemont, el problema està que està en condició de rebel·lia processal. Llavors, el Tribunal Suprem ha entès doncs, que aquesta condició era incompatible amb la del testimoni. També és veritat que és una situació una mica insòlita, perquè realment el Carles Puigdemont sí que hagués pogut declarar per videoconferència, sí que estava en disposició dels tribunals belgues, en aquest cas. Per tant, també és una situació que entenc que tampoc no és del tot clara. Sí que és veritat que si ets acusat doncs no pots ser testimoni, si ets rebel doncs tampoc, però aquí estem en una situació una mica també insòlita perquè poques vegades s'ha donat. També una altra cosa interessant és el fet de que testimoni, és aquí demanaven la declaració de Carles Puigdemont com a testimoni, no està obligat a dir la veritat. És a dir, a diferència d'un acusat, sí que un acusat pot, diguem-ne, per entendre'ns, mentir, en canvi un testimoni no. Llavors, també el Tribunal Suprem va entendre que això el podria perjudicar. La qual cosa tampoc no és ben bé així, perquè, per exemple, el senyor Josep Lluís Trapero està acusat en un altre procediment, ahir vam dir doncs, justament que estava a l'Audiència Nacional, i també ell serà testimoni. Per tant, doncs, això és una mica discutible, aquest criteri que ha seguit el Tribunal Suprem. Però, bueno, en tot cas, és un tema molt interessant i apassionant. Comentaves el tema del fiscal. A veure, els fiscals són persones humanes, també, i llavors volen descansar. Què passa? Que és un judici tan llarg i llavors s'ho reparteixen. Simplement és això. Hi han dos fiscals, però només pot parlar un en cada torn de preguntes. És a dir, si declara, no sé, el dimarts, declararà doncs, algun dels acusats, doncs, clar, només li preguntarà un dels dos fiscals. Uh-huh. I això ho fan doncs, per repartir-se, diguem-ne, els papers i poder descansar. Un es prepara unes declaracions, un altre, un altre. Òbviament, en el 99,9% dels judicis només hi ha un fiscal i ell pues, ho fa tot. Però aquí, clar, com que estem parlant doncs, de no sé, dos mesos, doncs, hi ha doncs, aquesta situació, que em sembla que també es produeix en algunes defenses.
Digues, Oriol.
Però, clar, com que en el legat inicial, amb les qüestions prèvies, van actuar per separats tots dos...
Exacte.
Potser era pel nombre, el nombre de processats.
Un va fer les qüestions prèvies i l'altre doncs, va participar en els interrogatoris, em sembla que eren del Joaquim Forn. Es van repartir els papers. Pues un va estudiar doncs, les qüestions prèvies, que són uns arguments tècnics doncs, que cal fonamentar, i l'altre doncs, es va estudiar o no estudiar, o diguem, es va preparar el tema de les declaracions d'aquests primers acusats. És una qüestió simplement doncs, de poder descansar i bé, doncs, de fer-ho el millor possible amb aquests llargs mesos que es preveu que duri el judici al procés.
Oriol, moltes gràcies.
De res, gràcies. A vosaltres. I felicitats pel programa, que m'agrada molt.
Gràcies. Un oient que ens trucava al 93-409-2771 o 93-409-2772. És el mateix cas, ara que ens exposava l'Oriol, això dels fiscals, de Vox, que també hem vist que hi ha dues persones?
Sí, de Vox és l'acusació popular. Uh-huh. Tampoc no confonguem, diguem, de Vox amb la Fiscalia. De veritat és que tampoc no m'he fixat. Tenen menys visibilitat perquè el fet de que
no han parlat.
Perquè no hagin parlat, doncs la veritat és que per raons laborals tampoc no he pogut seguir-ho tot. Uh-huh. I en aquest cas doncs, no m'he fixat realment en dos. Sí que tinc entès que, com dius, són dos, encara que no els he vist, però també doncs, entenc que serà el mateix. En aquest cas, per això, els advocats de Vox sembla ser doncs, que cap acusat els hi contestarà per no donar veu. En canvi, sí que alguns acusats en el dia d'avui sí que contestaran també com va fer el Joaquim Forn a les preguntes del fiscal, de l'advocacia de l'Estat, però no de Vox. Per tant, doncs, jo crec que encara que s'hagin repartit, estaran aquesta setmana molt, molt descansats, perquè no tindran feina.
Els testimonis tenen que contestar a tothom per obligació o també poden escollir?
Oh, i tant, no poden. Se n'ha el president, el senyor Marchena, uh-huh. qui en la direcció i moderació del debat, si alguna pregunta que li formulen les parts doncs és improcedent, doncs tallarà. Serà molt complicat de ser les declaracions de testimonis, perquè una cosa és els acusats, que són més fàcils, uh-huh. però quan s'ha de gestionar un debat de testimonis, que jo crec que veurem molt sovint que es tallaran les preguntes que facin les parts, és a dir, veurem moltes vegades doncs, que una pregunta del fiscal o sobretot de les defenses, el president no els deixarà contestar. Llavors és un tema que els testimonis han de contestar tot el que se'ls pregunti, sempre i quan el president no digui doncs, que aquesta pregunta no procedeix.
Mm. Seguim amb altres qüestions que de les que es queixaven les defenses els dies de les qüestions prèvies. Comentaves un dret a jutge imparcial, la falta d'imparcialitats d'alguns magistrats dels judicis. De què més es queixaven?
Bueno, es queixaven també del dret de defensa. Aquí fixem-nos que és una causa molt voluminosa. I quan dic molt voluminosa és que ho és moltíssim. Realment estem parlant d'un macroprocés, encara podria haver estat, diguem-ne, pitjor en el sentit quantitatiu de folis, si s'haguessin acumulat altres expedients, com els de l'Audiència Nacional o com els del Tribunal Superior de Justícia, com vam parlar el divendres, però que, en tot cas, el que m'ha sorprès és la celeritat o rapidesa amb el que ha avançat tota aquesta fase, sobretot, d'enjudiciament. Té un factor positiu, que és que no podem obviar que els acusats, almenys doncs bona part d'ells, estan en una situació de presó provisional. I això significa que, per definició, les causes hi han d'anar ràpides. Qualsevol causa emprès ha de ser amb una tramitació amb celeritat, perquè s'estan restringint la presumpció d'innocència. Ara bé, quin és el factor negatiu? Home, de cara a les defenses, el fet doncs, que estiguin vivint a Madrid, jo crec que segurament ja en un hotel estaran totes les defenses allà perquè no els hi queda molt temps. Doncs home, és complicat poder articular una defensa eficaç i eficient. És a dir, no és només el dret de defensa estar assegut en l'estrat, sinó que és també haver-s'ho preparat amb una antelació raonable, haver pogut preparar els testimonis propis, haver pogut preparar els interrogatoris dels seus clients, i això entenc que és una qüestió complicada, sobretot per la celeritat amb el que ha avançat aquest procediment. És una qüestió, en el fons, d'una balança o ponderació de drets fonamentals. Què és preferible, mantenir una presó provisional amb aquesta situació o bé que el judici avanci de manera més ràpida? Bé, és, com tot en dret, doncs s'ha de fer una ponderació. En aquest cas, el tribunal ha optat per aquest criteri. També es parla doncs, del tema de no influenciar les eleccions. Entenc que això no és una qüestió que s'hagués de ponderar, però sí el tema de la pressió provisional.
És un judici que es pot parar durant un cert temps? Per qüestió de les eleccions, deia, que ara esmentaves?
Home, no es pot parar. O sigui, les eleccions és una qüestió que no hauria d'afectar en res a el que és el desenvolupament del judici. El judici és el poder judicial doncs, que vol interpretar uns fets, i les eleccions, doncs, molt bé, doncs, és la constitució del poder legislatiu i després del poder executiu, però una cosa no hauria de tenir cap influència en l'altra, menys en puritat.
I cap partit polític pot dir, sí, però com que l'acusació popular és Vox i no hauria de tenir dret a segons quina campanya electoral perquè no té representativitat, per exemple, al Congrés de Diputats, i en tindrà, perquè hi ha el judici, aquest judici s'ha de parar.
Tindrà molta. Clar, però, diguem-ne, la justícia és prioritària el fet doncs, de poder obtenir una resposta judicial, a més, amb un tema en què molts acusats estan en presó provisional, és preferible a no el fet, diguem-ne, de que es pugui donar veu a una acusació o a una altra. També doncs, hi hauran diferents veus, hi haurà unes veus que seran les acusacions i unes altres veus les defenses. El tema del judici, en el fons, és molt seriós, perquè del punt de vista de les penes sol·licitades per les acusacions, evidentment, Vox té una pretensió de penes doncs, molt dura, ja vam comentar doncs, que, almenys el meu criteri, és que el Tribunal Suprem s'apartarà en absolut molt de les pretensions de Vox. Jo vaig dir doncs, que segurament aniria més a fixar unes penes més pròximes al que demana l'advocacia de l'Estat, però que, en tot cas, doncs, que tinguin un altaveu, doncs, escolta, han estat ràpids, perquè l'acusació popular van ser els primers a presentar-se. L'acusació popular no són víctimes d'un delicte, són els que van anar primer i de forma més ràpida a personar-se en la instrucció, i com que van arribar els primers, doncs ara tenen veu en aquest judici.
Rapidíssimament, perquè ens queda un minut, però no volia deixar de preguntar-te, ara que en el judici estan començant a declarar els acusats, si ens en podia fer 5 cèntims del pes que tindran les seves declaracions.
A veure, el tema d'una declaració d'acusats és, en el fons, limitada. Si a vegades pot perjudicar més que altra cosa, si, per exemple, no, evidentment no és el cas, si confessés o si diu alguna cosa que després es pot utilitzar per alguna acusació, el que és important tenir en compte en els acusats, que, com he dit abans, per entendre-ho plenament, poden fins i tot mentir. Això no agrada als juristes, però de fet és així. Els acusats doncs, tenen el dret a mentir perquè no els hi passaria res. El seu valor vindrà condicionat perquè el que diguin vingui corroborat o avalat per alguna altra font de prova, per algun document, per algun testimoni, que en aquest cas un testimoni sí que ha de ser imparcial i sí que té l'obligació de dir la veritat. Per tant, doncs, és una declaració complementària.
Ramon Riudor, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i explicar-ho tot plegat, perquè Déu-n'hi-do.
Gràcies a vosaltres.
Jorge Fayos, com sempre, un plaer.
Gràcies.
Com sempre, un plaer que estiguin aquí els advocats i soci de Digestum Legal. Nosaltres, que hi tornem demà a les 8. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Cada dilluns i divendres a les 9 del matí, Tirant pel dret, un espai d'assessorament i informació legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal, un despatx d'advocats amb voluntat de servei.